Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Joaquim Teixidor ha estat reescollit com a síndic del Ciutadà. Ho serà durant 5 anys més, així es va decidir en el ple d'ahir, que li ha donat suport per unanimitat, ja que els grups polítics consideren que ha fet una molt bona tasca, sobretot pel que fa al centre sociosanitari d'aquí de Lloret. Avui sentirem la valoració que fan tots els portaveus i amb ells també parlarem d'un altre tema. Avui és dimarts 21 de novembre i, per tant, queda un mes just per arribar a les eleccions del 21 de desembre i volem saber com veuen el panorama tots els grups municipals d'aquí de Lloret de Mar. Per tant, farem dues preguntes a cada portaveu. D'una banda, per què han donat suport a la reelecció de Joaquim Teixidor com a síndic del Ciutadà? I d'altra banda, com es presenten les eleccions del 21 de desembre a un mes pels comicis? A banda de parlar això, que centrarà bona part del Bon Dia, Bona Hora, també tractarem alguns altres temes. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Si hi ha temps, recordarem que Lloret s'assuma al festival Som Cultura amb un seguit de visites aquest cap de setmana a Can Font, que la Creu Roja posa una parada aquest dissabte a la plaça de l'Església per recollir joguines de cara a la campanya de Nadal i que s'han desactivat zones de càrrega i descàrrega, així com un parell de parades de bus. És una mesura que es fa a l'hivern per facilitar l'aparcament al carrer. I una cosa més. Des de l'Ajuntament es fa una crida a veïns i associacions que col·laborin amb la Marató. Es demana que ho comuniquin al consistori per tenir tota la informació unificada i fer un fulletó amb totes les activitats.
Doncs tot això és el que omplirà de contingut el programa d'avui, dimarts 21 de novembre del 2017. Comencem el Bon Dia, Bona Hora, que com sempre ja sabeu, complementarem amb la informació del temps i el repàs dels diaris.
Bon dia, bona hora.
Vuit i gairebé 3 minuts, un dia més amb Manel Cascantes, qui ens fa arribar la informació del temps. I Manel, explica'ns com es presenta la jornada. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dimarts amb un ambient de tant fred i humitat com hem anat tenint els últims dies, temperatures per sota dels 10 graus a la línia de la costa i màximes que avui es tornaran a situar poc per sobre dels 15. Per tant, ambient similar al de dies anteriors, potser un grau més que no pas en jornades anteriors, un o dos graus, però el canvi no serà especialment notori. No esperem, de fet, canvis importants en els pròxims dies. En tot cas, començaran a arribar-ne alguns de cara al cap de setmana en forma d'augment de nuvolositat i segurament d'algunes gotes, però probablement no a la selva marítima, sinó en sectors més de muntanya. Per tant, de moment, els canvis de cara al cap de setmana bàsicament en forma de més núvols, en tot cas. I sí que es comença a entreveure de cara a la setmana que ve la possibilitat més alta d'algunes pluges, però això no passaria fins d'aquí a 7 o 8 dies. N'haurem d'anar parlant els dies vinents. Pel que fa a les temperatures, tampoc hi haurà canvis importants en aquestes pròximes jornades. Seguirem parlant de matins relativament freds i humits i de migdies molt suaus, amb temperatures per sobre dels 15 graus, a l'espera que al cap de setmana l'augment dels núvols i l'inici de la setmana que ve, una entrada d'una massa d'aire una mica més fred, facin baixar com a mínim les temperatures diurnes, com dèiem, doncs, a partir del cap de setmana i de cara a l'inici de la setmana que ve. Demà una altra petita novetat serà l'aparició del vent de garbí moderat, que al migdia arribarà a bufar amb cops de 30 km per hora a la selva marítima.
Moltes gràcies, Manel, per tots aquests detalls i afegir que ara mateix la temperatura aquí a Lloret és de 5 graus i ens despertem amb la humitat al 88%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs el que fem ara és passar pels quioscos i mirar què ens expliquen avui els diaris. I en el cas del diari de Girona, el més destacat és que les denúncies per usar el mòbil conduint creixen un 7% i arriben a 2.608. Trànsit reclama una conducció amb responsabilitat per evitar més morts. Neix una entitat a Girona per prevenir sinistres i ajudar les víctimes. És el tema del dia, segons aquest rotatiu, que també destaca en portada la jornada per la innovació al Fòrum Gastronòmic. El lliurament dels premis Innofòrum i la ponència de Durit entre els actes destacats. I a la imatge s'hi veu l'afluència de públic que va tornar a ser ahir molt elevada a la Fira de Girona. D'altra banda, la crisi política deixa Barcelona sense l'Agència Europea del Medicament. És el titular més destacat que trobem en el cas del Punt Avui. Ara ho repassarem, però també el Diari de Girona se'n fa ressò en format breu. Altres titulars, l'obra de la C-260 a Figueres inicia la recta final per acabar finals d'any. Friedrich inverteix 4 milions d'euros per augmentar la producció. També es fa ressò el Diari de Girona, que Reinventa't analitza els reptes dels directius amb la robotització. A la Bisbal d'Empordà, la biblioteca obrirà l'antic escorxador l'1 de desembre. I també llegim en aquesta portada que Rull i Turull demanen l'excarceració al·legant que acaten l'article 155. Rafael Ribó, per la seva banda, el síndic de Greuges, afirma que va alertar d'una resposta contundent de l'Estat, però no de morts. Els bisbes defensen l'article 155, però també la reforma de la Constitució, i l'Estat investigarà els missatges ofensius sobre la mort de Maza. Pel que fa al diari El Punt, com dèiem, el més destacat és que l'Estat deixa escapar l'Agència del Medicament. Puigdemont atribueix a la violència de l'1 d'octubre i a l'article 155 que Barcelona hagi perdut la seu en benefici d'Amsterdam. L'executiu de Rajoy defensa que la reivindicació de la independència ha provocat aquesta reacció de la Unió Europea, mentre que Ada Colau considera que ni la DUI ni el 155 hi han ajudat, però creu que Barcelona tindrà més oportunitats. També, referent al tema sobiranista, hi ha una entrevista a Agustí Alcoverro, que és vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, i hi ha una declaració que diu que les eleccions del 21D són un altre referèndum. Aquest titular va acompanyat d'una imatge d'Alcoverro ahir a la seu de l'ANC. I finalment, el 155 també atura l'obertura de fosses i el banc d'ADN. A les Garrigues es fa l'última excavació prevista abans de la intervenció, on ha aparegut la fossa més gran trobada fins ara.
Altres titulars de la jornada són els que ara també repassem. Per exemple, a El País, podem llegir a la seva primera plana el titular «Una reforma per fixar els poders de les autonomies». El Periódico, el 60% creu que el procés perjudica Catalunya. El diari La Razón, el sobiranisme arrebata a Barcelona l'Agència Europea del Medicament. El diari Ara, la convivència s'aprèn. El diari ABC, Barcelona paga el preu del separatisme. El Mundo, Europa castiga Barcelona per donar suport a la independència. I La Vanguardia, Turull i Rull aleguen que acaten el 155 per sortir de la presó.
I en una altra ordre de qüestions, però encara dins del tema sobiranista, dic que Cervera canvia el nom del carrer del fundador de la Guàrdia Civil per 1 d'octubre. La consulta, s'ha fet una consulta veïnal amb caràcter vinculant i el canvi de nom haurà de ser ratificat pel ple municipal d'aquest dijous. D'altra banda, avui al matí s'obre la capella ardent de José Manuel Maza a la Fiscalia General. Les seves despulles han arribat aquesta matinada a l'aeroport de Barajas, procedents de Buenos Aires, en un vol regular d'Air Europa. Més notícies. Cada 100 euros invertits en recerca es converteixen en 402 en contribució al Producte Interior Brut. Neix Blockchain Catalunya per fer més segur l'intercanvi de dades a la xarxa. Si seguim aprofundint en els diaris, també llegirem que les polèmiques pistoles Taser arriben finalment al cos dels Mossos al gener. La previsió és que al gener comencin a utilitzar-les a Girona i a l'abril s'hagin estès a tot el territori en compliment dels acords presos al Parlament el juliol del 2016. També és notícia que una de cada 5 dones pateix abusos a través de la xarxa a Espanya. Són dades d'Amnistia Internacional, que ho considera una forma més de violència de gènere. Recordem que s'acosta el 25N, que és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. I finalment, destacar que un escolanet estranger arriba a Montserrat per primera vegada en 700 anys. Té 11 anys i és de Nuremberg. Fa 3 mesos que estudia amb els monjos.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-37-0049. Renova ja a Euronics, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Euronics, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Euronics, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Renova ja a Euronics, la teva vida més fàcil.
El nou Disclub Espai Setè Art és un centre multiservei amb venda de música, instruments i accessoris musicals.
A més, tenim un servei de copisteria on pots fer les teves fotocòpies, plastificats o enquadernacions de manera ràpida i professional.
Disclub Espai Setè Art també compta amb el sistema CODA per a la impressió de fotos digitals i de carnet de manera instantània.
I amb el nou servei de vídeo, cinema i àudio passem antics formats com el VHS a DVD o USB.
Disclub Espai Setè Art. Ens trobaràs al carrer Rector Coc número 5 de Lloret de Mar.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals. Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Es necessita contractar un administratiu administrativa. Per prendre part en la convocatòria, cal estar en possessió del títol de batxillerat, cicle formatiu de grau superior, FP segon grau o titulació equivalent. Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, als baixos de l'Ajuntament, durant els dies del 20 al 23 de novembre, amb dos inclosos, juntament amb la documentació requerida que s'especifica a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret, seu.lloret.cat, a l'apartat d'oferta pública, procediments de selecció d'urgència.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
És un quart de nou del matí ara mateix. Ens hi posem aquí al Bon Dia, Bona Hora, desenvolupat tots els temes que us hem presentat en portada, almenys els que tinguem temps, perquè avui és dia posterior al ple municipal i toca fer ronda de portaveus. I ho fem per parlar de Joaquim Teixidor, que ha estat reescollit com a síndic del Ciutadà per 5 anys més. El ple li ha donat el suport per unanimitat, ja que els grups polítics consideren que ha fet una molt bona tasca. Qui és de nou síndic del Ciutadà ha volgut agrair així el suport rebut al ple. Escoltem Joaquim Teixidor.
Bé, per mi suposa una gran satisfacció aquesta renovació del càrrec de síndic del Ciutadà de Lloret, fet que demostra que realment a Lloret es necessita un síndic del Ciutadà. Agraeixo molt el suport dels diferents grups municipals i espero estar a l'alçada de les circumstàncies i d'aquest càrrec que realment a mi em fa moltíssima il·lusió. Espero de no defraudar la confiança que avui el ple de l'Ajuntament ha dipositat en la meva persona i realment continuar treballant perquè els drets i els deures dels ciutadans de Lloret de Mar continuen estant emparats amb la figura del síndic del Ciutadà.
Si això va donar de si al ple d'aquest dilluns, demà n'hi ha un altre.
Es tracta d'una sessió de tràmit per designar els 270 membres de les 30 meses electorals que el proper 21 de desembre estaran repartides a les seus habituals. La Casa de la Cultura, les escoles Pompeu Fabra, Esteve Carles i Pere Torrent.
Avui falta justament un mes per als comicis en què a Lloret tindran dret a vot 20.418 persones, entre ciutadans que resideixen al municipi i veïns que viuen a l'estranger. Pel que fa al vot per correu postal, es pot demanar fins l'11 de desembre. Els impresos amb la sol·licitud es troben a les oficines de correus.
Doncs, com dèiem, toca fer ronda de portaveus i comencem, com sempre, amb el regidor no adscrit, que és Enric Martínez, i el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Maria.
Tots els partits, ho hem dit, per unanimitat es va donar suport a la reelecció de Joaquim Teixidor per 5 anys més com a síndic del Ciutadà. Per què? Tots van felicitar la feina feta. Per què li donen aquest suport?
Bé, nosaltres, des de l'última legislatura del 2011-2015, que juntament amb Esquerra Republicana vàrem portar en el nostre programa electoral la creació de la figura del síndic del Ciutadà, enteníem que era una figura necessària en el poble perquè fos de l'intermediari en aquells conflictes que no solucionessin per la via ordinària. En Quim ha fet una feina excepcional durant aquests 5 anys que ha estat síndic. Van haver 3 o 4 candidats a 0 i realment doncs el Quim va ser el nostre candidat. Per tant, estem molt contents i evidentment volem felicitar-lo personalment i públicament perquè la tasca que ha fet durant aquests 5 anys ha sigut excepcional. Vull dir, no només a nivell de que la ciutadania li ha reconegut, sinó que pensa que ahir 20 regidors per unanimitat vam escollir-lo de nou davant d'altres dos candidats que s'havien postulat. Això vol dir quelcom, que la seva feina i la seva trajectòria ha sigut excepcional. Per altra banda, dic que davant del conflicte, que crec, a la meva opinió, ha sigut el més complicat que jo he tingut que assolir, que ha estat el conflicte amb el sociosanitari i amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, en qui m'ha estat a l'alçada i va ser el primer en denunciar els fets. Per tant, ha sigut un síndic que ha fet la seva feina com ningú la podia haver fet fins a dia d'avui i, evidentment, per això li van donar recolzament.
Només per aclarir, ha dit que va rebre el suport de 20 regidors, és que la regidora del PDeCAT, Lluïsa Valtrons, no va poder assistir al ple perquè era fora. Per tant, suport unànime, és simbòlic que fossin 20 en lloc de 21, simplement perquè faltava una regidora, només.
Evidentment.
És per aclarir-ho, si algú no ho havia entès. Doncs queda dit, i d'altra banda, estem preguntant també. Avui falta just un mes per les eleccions del 21 de desembre. Vostè és regidor no adscrit, va deixar les files del Partit Popular fa ja uns mesos. Tot i així volem preguntar-li...
Fa un any i mig.
Fa un any i mig, ja.
El mes de març farà 2 anys.
Déu-n'hi-do, doncs fa molts mesos. Un any i mig ja fora del Partit Popular, ara regidor no adscrit. Com veu el panorama? Com es presenta?
Bueno, veig el panorama que el que es fa és allò que no ens van deixar fer l'1 d'octubre, que és votar, tot i que jo vaig votar i vaig estar defensant un dels col·legis, que era el Pere Torrent. Doncs podem fer-ho legalment, segons diu el govern d'Espanya. Són unes eleccions que han estat convocades pel govern d'Espanya i, bueno, entenc que la democràcia s'ha de participar, sigui convocada per qui sigui, i realment el que s'ha de fer és votar, vull dir, escoltar el que el poble vol decidir. Personalment, estic en un conflicte que realment, i a dia d'avui suposo que amb molts ciutadans, no sé realment a qui votar. No ho sé, realment. Evidentment hi ha tres partits que no els votaré, això ho tinc molt clar, però dels altres que queden, doncs realment no sé a qui votar. És una cosa que ens han posat en un camí prou complicat que tenim a dia d'avui la política a nivell nacional com per tenir que triar d'aquesta manera amb canvis. I hi ha una cosa que sí li vull criticar al PDeCAT, per exemple, tornar a canviar de nom. Això la gent gran potser no ho entendrà, vull dir, la gent que va votar i que va buscar el vot de sempre potser no ho entendrà, perquè s'han canviat quatre vegades de nom. Altres partits que arriben i s'ajunten amb partits com Unió Democràtica, vull dir, un partit al que havia pertanyit jo quan era jove, als 18 anys, i dius, com pot ser que el Partit Socialista vagi amb Unió Democràtica? És una cosa molt estranya, vull dir, Podemos se separa i ja resulta que van amb Comú Podem, sense els... és una cosa molt estranya tot el que està passant, i realment estic amb aquesta, diguéssim, encrucijada de que vull esperar a veure què diu cadascú i valoraré realment el que votaré, però és que realment, si em preguntes ja d'avui a qui donaria suport, no ho sé, no tinc ni idea.
Doncs tenim quatre setmanes per davant per veure què diu tothom, entenem però que s'ha d'anar a votar.
Home, això és primordial. Vull dir, el que no poden és per la força impedir que allò que és el lloc on la veu del poble s'escolta, que és a les urnes, ens les trenquin, ens les treguin de les mans, ens obliguin a tancar els col·legis electorals. Això és el que no es pot fer de cap manera, i evidentment, ja que han convocat unes eleccions, que suposo que altres companys quan parlen diran són legals, doncs escolta'm, hem d'anar a votar i hem d'anar a fer un vot de càstig a aquella persona i a aquells grups polítics que ens han castigat i que no ens han deixat votar. Jo t'ho dic molt clar, no sóc independentista, no ho he sigut mai, però que sí sóc demòcrata, i el que no puc permetre és que ens hagin prohibit votar, i ara que ens deixen votar no hi anem. Per tant, li demano a tota la ciutadania de Lloret que vagin a exercir el seu dret de vot, perquè hi ha molta gent que li ha costat sang, suor i llàgrimes que puguem votar. Tots hem d'anar a votar, i això és la veu del poble que s'ha de fer sentir el dia 21 de desembre.
Doncs Enric Martínez, recollim les seves paraules i li agraïm molt aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies i bon dia.
A vosaltres, bon dia.
I després de parlar amb el regidor no adscrit, el que fem és donar veu a la conversa que vam tenir ahir amb Paulino Gracia de Lloret, si se puede. Ho escoltem. Primer de tot, preguntem per la reelecció de Joaquim Teixidor com a síndic del Ciutadà. Vostè hi ha donat suport, com tots els grups. Per què?
Bueno, nosotros desde los aproximadamente 3 años que llevamos aquí en de legislatura, hay que reconocer, nosotros reconocemos que estamos contentos con él, porque él ha hecho una gran labor y lo felicitamos, porque hay que felicitarlo. Sobre todo con el sociosanitario, ayudó bastante también con el tema de la reapertura de las urgencias de los CAP, pero sobre todo en el sociosanitario, en reuniones que han habido aquí en la sala de plenos con la dirección de la Corporación de Salud de María Mera Selva. Ha sido bastante contundente y eso nosotros lo hemos agradecido muchísimo, porque ha sido una gran ayuda a la hora de hacer presión para que cambien las cosas, no solo a nivel sociosanitario, sino a otros niveles. Pero estamos muy contentos, lo felicitamos y, por supuesto.
¿En cambiar las cosas?
Bueno, una cosa es que él también haya hecho presión para que las cosas puedan cambiar, y otra cosa es que hayan cambiado. Es verdad que en algo han cambiado, pero no mucho. En la comida siguen habiendo quejas, con el tema de las orugas, cuando se rompió el ascensor tampoco arreglaron nada, o sea que bueno. El papel de él, que es el que estamos hablando, pues lo ha hecho correctamente, y nosotros lo valoramos como lo suficiente como para volver a votarlo, desde luego. Otra cosa es la valoración que podamos hacer de la Corpo.
En tot cas, Joaquim Teixidor tindrà 5 anys més per seguir fent aquesta tasca. L'altre tema que estem preguntant és per les eleccions del 21 de desembre, queda just un mes. Ja vam parlar amb vostè en el Bon Dia Bona Hora d'aquest dilluns, però com veu aquest panorama, si ens en pot fer una pinzellada?
Pues lo veo complicado. Lo veo complicado porque, bueno, aparte de todo lo que le dije, que nos seguimos manteniendo en la misma línea, claro, nosotros, y cuando digo nosotros, yo ahora... Para que la gente lo entienda, porque todavía hay gente que no lo entiende y es normal, nosotros como en Lloret, si se puede, somos una agrupación municipal, pero que se presentó como agrupación de electores. Al dejar Podemos no tiene nada que ver. Esto quiero matizarlo porque hay gente que todavía... Entonces, nosotros a la hora de las elecciones, como bien sabrá la dirección de Podemos Cataluña, pues dimitimos a la cuestión de 15 días, 20 días, pero lo que hemos hecho es formar parte de una plataforma que será en un futuro un partido. Pues yo le tengo que decir que hasta que no nos reunamos nosotros como plataforma o futuro partido, nosotros no podremos decir, decantarnos por qué partido vamos a pedir el voto, ¿no? En este caso Albano y nosotros. Pero sí que es cierto que está complicado, porque nosotros, lógicamente, a la derecha tampoco no la vamos a votar, a lo que son a los partidos independentistas. Probablemente, y le hablo todo un supuesto, y le hablo a título personal, no vamos a votar tampoco porque no somos independentistas y nos quedarían, pues bueno, PSC de los comunes, que PSC por... No lo vamos a votar con esto que ha hecho ahora, y perdóname por la sonrisa que ha hecho, porque hombre, que el PSC se junte con alguien que está en contra de los matrimonios homosexuales, pues no tiene mucha lógica. Entonces, por otro lado, pues nos quedan los comunes y claro, aquí también tengo que decirle que personalmente yo no lo voy a votar. Eso no significa que yo esté pidiendo el voto para uno o para otro. Le hablo personalmente, no voy a votar porque un partido como Podemos, que desde el minuto uno, que ha pedido democracia, que ha alardeado de ser un partido demócrata, lo que ha hecho es convertirse en un partido tradicional, con lo que ha hecho con la dirección de Podemos Cataluña y las maneras, ¿no? Entonces, creemos que si lo está haciendo ahora mismo así, no confiamos, si salieran a gobernar, pues no confiamos tampoco que realmente se hicieran lo que hemos creído que se haría hasta ahora. Entonces tampoco lo vamos a tocar. Entonces por eso les digo que bajo nuestro criterio ahora mismo pues está complicado.
Veurem finalment què es decideix en aquesta reunió que tenen programada pels propers dies. Moltíssimes gràcies i bona tarda, Paulino Gracia, com a regidor de Lloret, si se puede.
Bona tarda, moltes gràcies.
I és el torn ara de Ciutadans. 3:45. Saludem el portaveu Jordi Hernández. Bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Comencem parlant de Joaquim Teixidor. Ahir es va decidir que torni a ser síndic del Ciutadà per un mandat de 5 anys més. Com ho valora? Vostès, com tots els grups, van donar-hi suport. Per què aquest suport?
Doncs sí, Maria, creiem que la feina del Joaquim Teixidor durant aquests anys ha sigut bona, sobretot els 2 anys i escaig que portem nosaltres. Creiem que s'ha fet molt bona feina, com dic, que ara, sobretot nosaltres l'hem pogut veure treballant cara a cara en el tema del sociosanitari, i hem de dir que és una persona que es viu pel seu poble, és molt enèrgica quan ho ha de ser i també té pausa quan l'ha de tenir. Creiem que són característiques molt importants que ha de tenir el síndic de Lloret, i per això creiem que és la persona adient per continuar 5 anys més fent aquest càrrec. El síndic creiem que és una persona que ha de conèixer molt bé la casa, com la coneix el Quim. Ell ha sigut regidor molt de temps d'aquest ajuntament. És una persona que rep el veí de Lloret amb un problema, amb una queixa, i moltes vegades simplement encaminant la porta que s'ha de tocar, fent una trucada, una petita gestió, s'ha de desencallar aquests petits problemes dels nostres veïns, però que per ells són molt importants, i que creiem que trobar una solució satisfactòria és molt important per Lloret. Llavors, és un molt bon servei que donem a la ciutadania, i durant aquests propers 5 anys creiem que el Quim Teixidor és la persona adient per continuar sent el síndic de Lloret.
Doncs recollim aquestes valoracions. Tindrem Joaquim Teixidor com a síndic del Ciutadà durant 5 anys més, i d'altra banda, Jordi Hernández, portaveu de Ciutadans. Volem preguntar-li també pel que estem preguntant a tots els portaveus. Queda just un mes per les eleccions del 21 de desembre. El panorama, el context polític és el que és. Com ho valoren des de Ciutadans de Lloret? Com es presenta tot plegat?
Pues Pues sí, María, como decías, desde Ciutadans llevamos mucho tiempo pidiendo que se pongan las urnas de verdad, las urnas con garantías, las urnas en las que la gente no puede votar 4 o 5 veces, las urnas en las que no se puede ir a votar al pueblo que te venga mejor, con una junta electoral seria, imparcial. Entonces, es un momento muy importante y que creemos que es crítico en Cataluña. Estamos ante una situación muy grave, hay muchísima gente que estamos ya muy hartos de procés, y la única opción clara en la que sabes qué es lo que va a pasar, creemos que es Ciutadans. Somos conocedores de ellos, tenemos la responsabilidad de salir a ganar el partido, y en Lloret de Mar tenemos muy claro qué es lo que quieren los vecinos de Lloret. Y si en Cataluña salimos a ganar el partido, en Lloret de Mar, mucho más. Sabemos que en Lloret de Mar vamos a ganar y por goleada. Además, como decía, Ciutadans es la única opción clara que sabes qué va a pasar y sabes qué va a hacer Inés Arrimadas. Tenemos, por ejemplo, el Partido Socialista, que la verdad, con la última incorporación de Unión a sus filas, no sabemos si nos quieren adelantar por la izquierda o nos quieren adelantar por la derecha. El tener al señor Espadalé, señor, uno de los señores del No N, junto al señor Iceta, pues claro, quien vote Partido Socialista no tiene muy claro qué es lo que va a hacer. Además, Partido Socialista, que lleva tanto tiempo en gobiernos municipales con Esquerra Republicana como en Lloret de Mar, pues seguramente, como ya ha pasado anteriormente, no tenga ninguna duda de que se pueda repetir otro tripartit y vuelvan a poner a Izquierda Republicana en el gobierno de la Generalitat. Además, socialistas, que por un lado el señor Iceta dice una cosa en el Parlamento y en la televisión, y en cambio su gente, la gente de los ayuntamientos, dicen que piensan todo lo contrario y están dejando gobiernos municipales. Por lo tanto, creemos que el Partido Socialista no es una opción clara en contra del procés. Después de los partidos no independentistas, el Partido Popular lleva tantos años maltratando a Cataluña, lleva tantos años de espaldas a los catalanes, que igualmente no creemos que sea ninguna opción clara para el bien de Cataluña. Y por último, los Comunes y Podemos. Es un partido que, bueno, ni DUI, ni 155, ni sí, ni no, se están queriendo colocar en esa equidistancia tan rara que no sabemos, en unas elecciones tan claras de que esto va de procés sí, procés no, pues no sabemos qué es lo que quieren. Además, recordar que la abanderada de los Comunes es la señora Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que está siendo un desastre para el turismo en la ciudad de Barcelona. Se está cargando la gallina de los huevos de oro. Y claro, si para Cataluña sería terrible un gobierno turismofóbico que no quiere turistas, que lo primero que hizo la señora Colau cuando llegó al ayuntamiento fue impedir que se hagan más hoteles, después impidió las terrazas, se cargó las terrazas de los restaurantes. Está clarísimo que es un gobierno, es una opción política turismofóbica. Pues como decía, si esto es terrible para el conjunto general de Cataluña, en Lloret de Mar, con nuestra única industria como turismo, esto es la ruina, esto es totalmente la ruina. Por tanto, creemos que los vecinos de Lloret lo van a tener muy claro y no van a votar esta opción. Y además, es que es una cosa tan clara que el 21 de diciembre creemos que, bueno, como decía, se tiene que ir a votar. Es un día muy importante. En Cataluña tenemos que recuperar la convivencia, el sentido común y la verdad, porque el procés ha sido una gran mentira que lleva muchísimos años. El 21 de diciembre tenemos la oportunidad de acabar con la gran mentira del procés, de pasar página y de abrir una nueva etapa en Cataluña sin nacionalismo, sin dividirnos entre buenos y malos catalanes, sin ahuyentar, sin echar a las empresas y pymes, sin corrupción y sin 3%. La mayoría silenciada ya ha despertado y dice: procés, basta ya de perder más tiempo, de perder dinero empreses i amistades.
Doncs recollim la seva aportació, Jordi Hernández, parlant de les eleccions del 21 de desembre. Li agraïm moltíssim aquesta entrevista i també desitjar-li molt bon dia.
Gràcies, Maria. Bon dia.
I de Ciutadans passem a la coalició d'Iniciativa Esquerra Unida i també vam tenir una conversa ahir després del ple amb Miguel Gràcia. Primer de tot, s'ha aprovat per unanimitat tornar a elegir a Joaquim Teixidó com a síndic del Ciutadà i vostè, com la resta de grups, ha volgut felicitar la feina feta. Quin balanç en fa d'aquests 5 anys i per què li donen el vot de confiança altra vegada?
Com he dit a la meva intervenció, era un candidat que nosaltres no vam escollir en principi, hi havia altres candidats. Vam apostar per altres candidats, però hem de reconèixer que la feina feta durant aquests 5 anys ha sigut molt jugable i una feina molt ben feta. Felicitar-lo novament i felicitar-lo sobretot pel tema del sociosanitari, on ha sigut una persona molt activa, que fins i tot s'ha posat en contacte amb el síndic de Greuges, amb el síndic de Catalunya, per intentar solucionar els problemes que pateix el sociosanitari. Per tant, felicitar-lo i estem molt contents de la feina que està fent el senyor Quim Teixidó.
Ha fet feina per intentar solucionar els problemes del sociosanitari. Ha aconseguit millores en aquest sentit?
Sí, ha aconseguit millores i ha aconseguit la implicació de tots els regidors i, a part, també, quan ha vingut la gent de la corporació, ha estat molt i molt dur amb ells. Per tant, res que reprochar-li al senyor Quim Teixidó, al contrari.
I l'altra pregunta que estem fent avui als portaveus és sobre les eleccions. Queda just un mes per les eleccions del 21D. Aquest dimecres es farà també el sorteig de les meses electorals. Com veu el panorama polític actual Iniciativa Esquerra Unida de Lloret de Mar?
Doncs mira, nosaltres recolzarem la llista de Catalunya en Comú Podem, és la llista on anem nosaltres, on van els nostres partits d'Iniciativa i Esquerra Unida, i el que sí que m'agradaria deixar clar que són unes eleccions per escollir el president de la Generalitat i el proper govern de la Generalitat, i el que veig és que són unes eleccions que estan polaritzades entre independència sí, independència no, i des del nostre punt de vista creiem que és un error. El que hem d'apostar és per tenir un govern de la Generalitat que aposti pels temes socials i pels problemes en educació, pels problemes en treball, pels problemes en sanitat i per la resta de problemes socials que pateix la població de Catalunya. I això és el que no s'està fent. Les eleccions, malauradament, estan molt polaritzades entre el tema de la independència sí i la independència no. I torno a dir, crec que és un crasso error.
Doncs recollim les seves paraules. Miguel Gràcia, com a portaveu regidor, vaja, d'Iniciativa Esquerra Unida. Moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies i molt bona tarda.
Ara són les 8:37 i donem pas a una altra entrevista, en aquest cas a Jordi Orobitg, com a portaveu d'Esquerra Republicana. Primer de tot, la reelecció del síndic Joaquim Teixidó per 5 anys més. Vostè s'ha unit a les felicitacions de tots els grups. Per què fa una bona valoració d'aquests 5 anys i per què li dona la confiança per 5 anys més?
Bé, jo crec que ha estat un bon síndic i ha fet la seva tasca. En definitiva, el que ha de fer és aïllar-se, en aquest cas, del poder polític. Es tracta d'una persona que el que ha de fer precisament és intermediar i fer efectius els drets dels ciutadans. Esquerra Republicana va promoure que Lloret tingués un síndic, que en aquest cas vam fer la proposta en el ple l'any 2012, finalment així va ser, i s'ha escollit una persona amb el perfil que nosaltres entenem que és el més adient, que és el d'una persona que ha tingut contacte amb l'administració, que sap com funciona, que sap quines peces s'han de tocar perquè tot es desenvolupi adequadament, i crec que ha tingut la virtut, en aquest cas, doncs, d'actuar ponderadament, és a dir, ni ser excessivament beligerant amb els governs, perquè crec que no és la seva tasca, i el que ha de fer és apretar on cal apretar perquè les resolucions siguin les adients en benefici dels ciutadans, i tampoc ha estat conformista. Quan ha hagut d'expressar-se de manera vehement o adreçar requeriments, o així ho ha fet. He tingut la sort, pel que respecta als meus departaments, que hem tingut una bona relació fluida, cada vegada hem tingut una demanda d'informació i l'hem contestat, i atès a les candidatures que existien, creiem que és la persona que tenia el perfil més adient i per això hem recolzat la seva reelecció.
I d'altra banda, estem preguntant també, falta just un mes per les eleccions del 21D, com a membre d'Esquerra Republicana, també sempre ho diem, no?, com a diputat de Junts pel Sí al Parlament, com es presenta aquest panorama?
Bé, certament existeixen certs moments d'incertesa. No tothom veu clar quin és el discurs ni el relat que s'ha de fer en aquestes eleccions per poder concórrer amb garanties el 21 de desembre i guanyar-se. Jo sempre ho he plantejat d'aquesta manera. Jo crec que ens hem de plantejar el 21 de desembre com el referèndum que no ens van deixar fer l'1 d'octubre. Crec que tots aquells que vulguin des del seu posicionament polític mantenir-se al marge d'una situació tan cabdal com el fet que si Catalunya té el dret de ser una república, com efectivament la vam plantejar al Parlament, o no el té, qui en aquestes eleccions es manifesti indiferent en aquest debat, que fonamentalment són els comuns, crec que queden aïllats i fora de joc, i que el discurs fonamental està entre les tres llistes que defensen la independència, en aquest cas de la que jo formo part, Esquerra Republicana, la de Junts per Catalunya i la CUP. Qualsevol de les tres llistes, des del meu punt de vista, és vàlida per aquest projecte. Evidentment, defenso la d'Esquerra Republicana perquè entenc que des de l'hegemonia en el projecte independentista tindrem la capacitat de tirar endavant aquest projecte sense que a les nostres files puguem tenir les mancances que certament d'altres vegades hem detectat amb altres formacions polítiques, no? Sense que això vulgui dir que deslegitimem el govern legítim de Catalunya, que és aquell que van escollir els ciutadans de Catalunya el 27 de setembre i que ha estat il·legalment depòs per part del govern espanyol, de la manera mateixa manera que aquestes eleccions estan il·legítimament convocades, però creiem que són l'oportunitat de cara al món de fer veure aquell resultat el de l'1 d'octubre, de fer definitiva la república i per tant caminar en el camí que la majoria immensa dels ciutadans de Catalunya volen recórrer.
Doncs Jordi Orobitg, com a portaveu d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies per aquesta pinzellada i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
4 minuts i seran 9:45 i donem pas ara al Partit Socialista amb la veu del seu regidor portaveu Antonio Lorente. Primer de tot, estem preguntant per la reelecció de Joaquim Teixidor com a síndic del Ciutadà. Vostè, tots els grups, ja hi han donat suport. La felicita per la feina feta. Per què li donen aquesta confiança?
Bueno, jo crec que la feina que està fent és molt bona, està molt dedicat a la ciutadania i jo crec que és una qüestió molt important de cara a això, a la ciutadania, no? Hi ha una bona feina, es treballa molt en equip entre el síndic i l'Ajuntament i jo crec que això és important, sempre sumar en benefici de les persones, no? Jo crec que és una persona que es dedica a moltes ganes de fer coses per la llei i jo crec que això és important. És una persona que té experiència també a nivell d'Ajuntament i això evidentment facilita tot. Per tant, nosaltres convidem i felicitem la situació i evidentment donem aquesta oportunitat de continuar treballant en aquest sentit que s'interessa per Lloret.
I d'altra banda també estem preguntant per l'altre tema del dia, és queda un mes just per les eleccions del 21 de desembre. Com a regidor portaveu del Partit Socialista Lloret, com veu el panorama?
Bueno, evidentment que és una situació, pues bueno, s'ha arribat a la forma que s'ha arribat i jo considero que, bueno, que la gent pues, té una oportunitat de poder dir la seva el dia 21 de desembre. Jo crec que és molt important que tothom vagi a fer el seu vot, la situació que considera la més justa, la més que vagi millor per cada persona i s'ha de fer pues, amb tota la normalitat i amb això en aquest resultat que encara no sabem què sortirà, però bueno, es podran determinar un camí o un altre en funció sempre del diàleg i del consens entre tots. Jo crec que la gent s'ha de mentalitzar que la política ha de ser activa i que la ciutadania és la que activa la política, no? Perquè després venen les eleccions, donen el resultat que donen, però és que ningú va votar, no? I bueno, després venen el que ve, no? Pues ara tenen l'oportunitat que tothom vagi a votar, que consideri el que més oportú, sigui el sector de la independència o no, amb tota la llibertat de poder fer-lo.
I per al·lusions, algun regidor ha criticat o s'ha mostrat sorprès pel fitxatge del PSC del número 3, Ramon Espadaler. Què li sembla a vostè?
Bueno, és com una mica de sorpresa en aquest sentit, no? Però jo crec que el nostre primer secretari, el Iceta, és una persona que té el cap sobre els ombros en aquest sentit i jo crec que el que està fent és intentar sumar en benefici de tothom. No estem parlant d'una situació d'un extrem o d'un altre, sinó gent que es pot considerar no d'un extrem o d'un altre, sinó col·locar-se una mica al centre. Nosaltres com a Partit Socialista estem ubicats en aquest sentit, no? De dir, bueno, no som partit independentista ni nacionalista, som socialdemòcrata i és el que estan fent, que és una mica sorpresa. Sí, pot ser beneficiós per la ciutadania, jo considero que també és la meva opinió personal, no? Perquè tampoc tinc tanta relació amb el senyor Espadalet, no? En aquest sentit, no? Però bueno, també hi ha algun fitxatge també que va estar en l'àmbit de Podemos en aquest sentit, no? Jo crec que és una qüestió de suma i evidentment el que està clar és que tothom té el dia 21 una oportunitat molt gran que s'ha de fer en el consens i que cadascú realment que voti sense cap problema el que considera més oportú i a partir d'aquí hi haurà un resultat que jo crec que han de tenir la capacitat política tothom d'arribar a un consens que sigui en benefici de la gent.
Ens queda un mes per veure què és el que passa. Per ara, agrair-li a Antonio Lorente com a regidor portaveu del Partit Socialista aquesta entrevista. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
I seguim ara, quan són ja 9:45 del matí, amb el principal grup de l'oposició, el Moviment Independent de Lloret. El seu portaveu és Marc Fuertes i el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, com valora que Joaquim Teixidor torni a ser el síndic del Ciutadà per 5 anys més?
Bé, doncs ho valorem favorablement. Nosaltres fa qüestió d'uns mesos va fer el resum de l'any i aleshores doncs, ja vàrem expressar que totes les bones paraules que semblava que es desprenguessin de tots els grups doncs, que s'havia de veure materialitzat doncs, en la, un nou nomenament de cara doncs, a aquesta segona legislatura i darrere del senyor Quim Teixidor. Ha fet una tasca molt bona, ha fet una tasca que no ha destacat ni per ser excessivament agressiu cap al govern ni tampoc molt favorable cap al mateix, la qual cosa doncs celebrem i crec que ha estat doncs equidistant en tot el, ha estat vist totalment a prop de la ciutadania, no ha estat distant dels problemes doncs que han anat passant i creiem doncs que la seva el seu nou nomenament doncs és favorable d'aquí que sortís per unanimitat.
Doncs recollim la seva valoració. I d'altra banda, vostè forma part d'un grup, o lidera un grup independent, però avui estem parlant de les eleccions del 21 de desembre, queda just un mes. No sé si ens pot fer arribar el seu punt de vista sobre el panorama actual.
Sí, bé, en primer lloc voldria aclarir, perquè no hi hagi confusió, de que el nostre moviment és independent, però no és independent en el que busca la independència de Catalunya. És un
exacte,
moviment independent,
no independentista.
En el qual, no independentista, en el qual... el nostre ideal no combrega doncs amb tots els partits quan nosaltres ens vàrem crear, d'aquí que sortís i que el nom d'independent, és a dir, que no combreguem amb la resta d'idealitats dels partits que hi havia aleshores. Ara bé, en el nostre grup hi ha gent tan independentista com no independentista, llavors doncs, bueno, intentem mantenir una certa distància doncs, a mantenir el respecte a cada una de les ideologies dintre de la nostra formació. Bé, nosaltres el que veiem en les properes eleccions és que el que ha d'haver és un reclam massiu de que tothom vagi a votar. Jo crec que això és el més important. També hi ha una dita que diu que si no vols els mateixos resultats no facis les mateixes coses. Anem a unes eleccions on si surt una majoria doncs, independentista hauran de tenir molt clar què és el que està succeint i què és el que no s'ha de repetir. Com per exemple doncs, que més de 2.000 empreses ja hagin marxat de Catalunya i totes les conseqüències econòmiques que tot això comportarà, ja no només la fuga d'empreses, sinó doncs, la imatge d'incertesa que s'està donant doncs, a la resta del món. Nosaltres el que esperem és que vagi molta gent a votar i que sí que som partidaris de tenir més autogovern, de tenir un bon pacte fiscal, de tenir més diners doncs, per poder fer tots aquells projectes que són favorables per Catalunya, però també creiem, o almenys la meva opinió personal, és que la independència no és el camí per aconseguir doncs, aquesta separació amb la resta d'Europa, amb la resta de regions, i bueno, d'aquí que esperem que vagi molta gent a votar i que surti una majoria doncs, important doncs, per sobretot aconseguir una estabilitat de país.
Doncs li agraïm que ens hagi fet arribar el seu punt de vista personal i el del seu partit i desitja també que passi molt bon dia a Marc Fuertes, líder del Millor, el Moviment Independent de Lloret. Gràcies i bon
moltes
dia.
Gràcies, molt bon dia.
I acabem la ronda amb el PDeCAT, el seu portaveu és Albert Robert i també vam parlar amb ell ahir després del ple. Bé, doncs primer de tot estem preguntant per la reelecció de Joaquim Teixidor com a síndic del Ciutadà. Després de 5 anys de feina, se li dona confiança per 5 anys més. Per què aquest suport?
Bé, nosaltres li hem tornat a donar suport perquè amb els 2 anys i escaig que portem de govern hem vist que és una persona que treballa, que treballa bé. No sé si es desviu o no per ser síndic, però sí que és cert que les hores que li dedica amb molta responsabilitat i a més és molt fàcil de poder contactar amb ell, de la mateixa manera que ell té una facilitat per contactar amb nosaltres. Crec que hi ha hagut un intercanvi de propostes entre el síndic i l'equip de govern molt positiva. Crec que ha fet bé la seva feina i per tant és de justícia tornar-li a donar aquests 5 anys més de mandat o de feina que se li pot donar, que feina en tindrà molta segur, perquè ell mateix la busca i això és el positiu d'en Quim. En Quim podria esquivar la feina, però en Quim busca la feina i per tant tota la confiança i donar-li l'enhorabona i felicitar-lo.
Doncs 5 anys més de feina que té per davant. I d'altra banda, estem preguntant també, queda un mes just per les eleccions del 21 de desembre, com veu el panorama actual, com es presenta les properes setmanes?
Doncs suposo que seran intenses. Són unes eleccions excepcionals, unes eleccions imposades per un govern que ha tret l'autodeterminació del poble català, un govern que no ha volgut escoltar des de fa més de 10 anys res de les cap ni una de les propostes que hagués pogut potser provocar que no estiguéssim en aquesta situació, però com que no saben escoltar, com que no tenen la capacitat d'admetre que a vegades hi ha algú que fa propostes que poden ser positives i que no les fan ells, doncs això ha acabat doncs, amb una imposició, ha acabat amb traient el govern legítimament votat pels catalans, i ara el que hem de fer el proper dia 21 és tornar a restaurar aquest govern legítim que tots els catalans vam decidir amb unes eleccions que van tenir més d'un 70%, les eleccions amb més votació, amb més participació de la història de la pseudodemocràcia que hi ha en aquest estat. I bé, seran setmanes molt intenses, ja veieu que jo ara mateix també ja estic parlant d'una manera que no és normal, diguem-ho així, en mi, perquè fins ara jo creia que vivíem en un lloc on la democràcia estava per davant de tot, però jo he vist que no és així, he viscut la tensió del dia 1 d'octubre aquí a Lloret, i encara m'esgarrifo perquè sembla mentida que nosaltres, tant tu com jo, Maria, que no hem viscut el franquisme i no hem viscut res de tot això, simplement hem llegit i hem estudiat amb el que ens han explicat. El dia 1 d'octubre vam veure alguna cosa que semblava molt proper en aquesta època dictatorial, on no podies expressar-te, on no podies parlar, on no podies dir segons què, i això a mi doncs em va esgarrifar, i per tant jo m'hi deixaré la pell i l'ànima perquè en aquestes eleccions doncs es produeixi un resultat excepcional i que així almenys ho valori algú, que aquesta és l'altra. Aviam qui després... Estic convençut que el resultat serà positiu, però ara faltarà l'endemà, el dia 22 i el dia 23, a veure com, què diuen les persones, les entitats o els estats que hauran de parlar, a veure què passa.
Doncs evidentment estarem ben atents a tot el que passi. Volíem fer aquest breu avançament en aquest mes que falta, que tenim per davant. Moltíssimes gràcies, Albert Robert, com a portaveu del PDeCAT, i molt bona tarda.
Gràcies a tots vosaltres. Bona tarda.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 7 minuts per arribar a les 9, i en el ple d'ahir, a banda de donar suport a Joaquim Teixidor pels propers 5 anys com a síndic del Ciutadà, també es va posar sobre la taula, a través d'un prec o d'una pregunta, més ben dit, d'Iniciativa Esquerra Unida, l'encesa dels llums de Nadal. Recordem que cada any per la Festa Major de Sant Romà s'obrien les llums, s'encenien. Aquest any no ha estat així. L'Ajuntament estudiarà si sanciona l'empresa que ha d'instal·lar els llums pel retard en l'encesa, que s'havia d'haver fet en primera instància per les festes de Sant Romà, que ja s'han acabat. Ho llegim en el punt avui. Jordi Orovic, regidor de Promoció Econòmica, diu que el retard es deu al fet que l'empresa encara no havia presentat el pla de seguretat. Va dir que el muntatge que es vol fer aquest any en carrers com l'Avinguda Just Marlès és força més complex que d'altres anys, però va admetre que s'ha incomplert el termini. La segona data d'encesa és el 5 de desembre, per tant, d'aquí dues setmanes veurem finalment què passa, però l'alcalde ja va deixar clar, va assegurar que hi haurà llums de cara a les festes de Nadal.
Bon dia, bona hora.
I seguim al Bon Dia Bona Hora fent breus referències a altres notícies que creiem d'importància. I ho dèiem ahir, la Creu Roja recull joguines aquest dissabte a Lloret de cara a la campanya de Reis. Els voluntaris de l'entitat seran a la plaça de l'Església a partir de les 5 de la tarda per recollir les donacions dels veïns.
La coordinadora de la Creu Roja Lloret, Blanes i Tossa, Norma Ribas, demana que les joguines siguin noves i que no siguin ni bèl·liques ni sexistes.
Primer, no hi ha infants de primera, infants de segona, tots són nens i tots han de ser iguals, i això és una de les premisses que hauríem de tenir tots. Igual que quan anem al banc dels, quan hi ha el gran recapte del banc d'aliments, que per cert és properament, que tots hauríem de col·laborar, doncs quan hi ha el gran recapte comprem un paquet d'arròs o comprem una llauna de tonyina, doncs igual amb les joguines, sí que l'import potser és una mica més alt, però va bé ajudar-los d'aquesta manera a comprar joguina nova.
Si algú dubta i no sap què comprar, pot fer una aportació econòmica aquest dissabte mateix. I si no, la principal necessitat són joguines pels infants més grans.
Nosaltres sempre fem entrega en els Reis d'una joguina lúdica, una joguina educativa i un conte o un llibre. Val? Aleshores, sí que és veritat que moltes vegades ens costa cobrir la franja d'edat més alta, de nens de 8 a 12 anys, que arribem fins als 12 anys perquè potser són els nens més complicats que els Reis puguin tenir una idea de què regalar.
Encara no hi ha el llistat de les famílies sense recursos, però l'any passat se'n van atendre una quarantena amb un total de 76 infants i la previsió és que aquest any sigui una xifra una mica inferior.
Realment esperem que aquest any baixi una mica, perquè aquest any recordem que tenim la renda garantida, la renda mínima garantida que es va posar en marxa per la Generalitat de Catalunya, i això fa pujar els barems econòmics. Aquesta renda que intenta és que les famílies tinguin més recursos per poder fer front a més despeses. I esperem que baixi una miqueta. De tota manera, si són els mateixos de l'any passat, no hi haurà problema en poder atendre'ls a tots.
La Creu Roja aprofitarà la visita a Lloret d'aquest dissabte també per vendre la loteria de Nadal. A la parada, que muntaran a partir de les 5 de la tarda a la plaça de l'Església, es faran activitats infantils com manualitats i pintures de cara. I qui no pugui acostar-s'hi pot aportar la seva joguina qualsevol dia al puntet de l'Avinguda de Vidreres. I seguim explicant-vos que al llarg d'aquest mes de novembre les comarques de Girona es du a terme el festival Som Cultura. Ofereix un munt d'experiències culturals de caire familiar, patrimonial, actiu o popular. Lloret s'hi suma amb un grapat de visites a la Casa Museu de Can Font. S'ofereixen tant aquest dissabte com aquest diumenge 25 i 26 de novembre. N'hi ha de guiades i teatralitzades. Aquestes últimes porten per títol Memòries del passat. En tots els casos es recomana comprar l'entrada de manera anticipada a internet o contactant amb el Museu del Mar. Val 5 euros. El regidor de Cultura, Albert Robert, subratlla que s'han afegit a la iniciativa per difondre i posar en valor el patrimoni lloretenc.
Bé, Lloret de Mar s'hi suma perquè és un dels municipis més importants dins de la província de Girona i creiem important estar dintre de totes aquestes iniciatives que des de la Diputació de Girona es tiren endavant, i en aquest cas el Som Cultura ens agrada molt donar a conèixer a tot el que és el nostre patrimoni cultural del municipi.
Pere Vila, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, ha manifestat que Som Cultura està pensat per tot tipus de públic, especialment el de proximitat.
Una acció, la del Som Cultura del mes de novembre, pensada per tot tipus de públic, però sabem sobradament que la gent de proximitat és la que de ben segur podrà gaudir més. Aquest matí també explicàvem que avui en dia, amb el que és l'exposició de les xarxes i que tot està online, no renunciem a cap tipus de públic. Hem de ser agosarats i creure que durant un mes d'oferta pot venir gent d'arreu, però és evident que ens centraríem molt amb la gent de la proximitat, per tant, la gent de Barcelona i les seves comarques, per descomptat que sous un públic preferent.
Les visites que es fan a Lloret dins del Festival Som Cultura consisteixen en la ruta indiana i visita Can Font a les 11 del matí, tant dissabte com diumenge, i s'ofereix una visita teatralitzada a la Casa Museu, que porta per nom Memòries del passat. S'ha previst per dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Hi ha places disponibles, però es recomana fer la reserva prèvia com abans millor a través del Museu del Mar o al web somcultura.costabrava.org. Un minut i mig i arribem al final del Bon Dia, Bona Hora en aquest dimarts 21 de novembre i dir-vos ràpidament el que us havíem avançat a la portada, que és que la policia local ha desactivat 6 zones de càrrega i descàrrega i 2 parades d'autobús. Les zones de càrrega i descàrrega són els carrers Domènec Carles, Ramon Casas, Riu de la Plata, a l'Avinguda Amèrica i del Rieral, i les parades de bus estan situades al carrer Domènec Carles davant de l'Hotel Savoy i a l'Avinguda Vila de Blanes davant del bar El Toro. I, d'altra banda, l'Ajuntament fa una crida a les associacions i veïns que fan activitats solidàries amb la Marató de TV3 perquè facin arribar la informació al consistori que, com altres anys, vol anunciar tots els actes en un fulletó i tenir unificada la programació d'aquest gran esdeveniment benèfic que es farà el 17 de desembre, dedicat aquest any a les malalties infeccioses. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi. Tornem demà a les 8 en punt. Que passeu un molt bon dia.
Bon dia, bona hora.